A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat, edició la d'aquest dia 21 d'octubre de 2020 de l'espai de notícies de Canal 20 Ràdio Lèrdola, en aquest cas per destacar-vos acords rellevants que prenia el ple de l'Ajuntament celebrat en aquest dimarts al vespre en forma telemàtica. En aquest cas s'aprovava les modificacions de les ordenances fiscals pel 2021 amb congelació d'impostos i taxes. Van ser aprovades amb els vots a favor d'Alternativa, les abstencions de Marta Mestre, PSC Units i Esquerra, i el vot en contra de Junts per Olèrdola. Dos dels eixos d'aquestes modificacions són els incentius, les bonificacions per a energies verdes i la promoció d'habitatge assequible. I el prestigiós científic Jordi Serra conduirà aquest dissabte a la tarda a Sant Miquel d'Olèrdola un dinàmic taller dedicat als ratpenats. S'ha programat l'activitat a partir de les 5 al local Roser Montaner primer i després hi haurà una sortida per detectar emissions ultrasòniques de ratpenats. En parlem ara mateix en aquesta nova edició de l'informatiu de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En sessió telemàtica de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola celebrada aquest dimarts s'ha aprovat inicialment les ordenances fiscals pel 2021 amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, les abstencions de Marta Mestre, PSC Units i Esquerra i el vot en contra de Junts per Olèrdola. Un dels principals continguts de l'acord és que no s'incrementa cap taxa ni impost municipal, tal com assenyalava durant la sessió el mateix alcalde d'Olèrdola i regidor d'Hisenda, Lucas Ramírez. Ramírez exposava que les ordenances havien estat treballades amb tots els grups municipals i tenien la voluntat de preveure afectacions per la crisi de la Covid-19. Dos dels eixos de les modificacions són incentivar les energies verdes i promoure habitatge ja assequible. L'alcalde incidia en aquest treball conjunt que havia portat a l'elaboració de les ordenances.
Aquestes ordenances són les primeres ordenances que es treballen conjuntament. El fet, suposo, del Covid i haver tingut reunions doncs, a nivell de grups municipals doncs, també ha facilitat que veiem amb bons ulls el fet de treballar conjuntament altres aspectes més municipals que afecten a la totalitat del municipi. I amb aquesta idea també de cohesió i de treball que des d'Alternativa, doncs, ja des de l'inici d'aquest mandat, doncs, es va proposar als grups de l'oposició doncs, de treballar conjuntament algun dels aspectes. Només amb aquesta línia de treballada poder obrir més doncs, alguns aspectes municipals a tots els grups, d'acord, perquè tothom doncs, pugui tenir i tinguem entre tots doncs, unes meses de debat en les quals es puguin parlar d'algunes idees, propostes que es puguin portar de cara a les ordenances que al final també marquen doncs, aspectes de la vida quotidiana, no? Com pot ser una taxa de residus, per exemple, que també doncs, ha patit algun petit canvi i que també ha anat una mica relacionada a aquests canvis amb el Covid i amb el moment en què estem vivint.
Entre les modificacions en l'IBI, Ramírez posava l'accent en la tornada al 50% de bonificació per famílies nombroses i les bonificacions introduïdes per propietaris que posin el seu habitatge en règim de lloguer a preu assequible. Les ordenances passen també a precisar que es bonifica el 50% de l'impost en cas d'instal·lar plaques fotovoltaiques i un 30% si són tèrmiques. En el cas de l'impost de construccions i obres, la bonificació és del 50% per instal·lar plaques fotovoltaiques en habitatges i el 25% en indústries. Es bonificarà el 80% d'aquest impost en els propietaris que facin reformes en un habitatge que després es posi en règim de lloguer assequible i també es redueix un 50% la taxa als establiments per ocupació de la via pública amb terrasses. A la taxa de recollida de residus s'elimina el requisit de tenir 65 anys o més per accedir a la bonificació del 50% en cas de rendes baixes. Per rebre la bonificació del 25% d'aquesta taxa per ús continuat de la deixeria caldrà acreditar un mínim de 18 usos l'any i no 24, i la bonificació del 15% per fer autocompostatge passa de nou a ser compatible amb l'obtenció de la bonificació per ús de les deixalleries. També s'ha precisat que si es cobra la taxa de residus comercials, no es cobrarà la taxa assimilable a residus domèstics per locals tancats. Lucas Ramírez posava aquest accent en què moltes de les modificacions havien estat treballades conjuntament a les reunions mantingudes amb els grups municipals. Marta Mestre, que en aquest ple s'estrenava com a regidora no escrita, després de deixar el grup de Junts per Olèrdola, destacava les millores amb bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques i les que busquen incentivar el lloguer assequible. Es mostrava en desacord, però, amb la bonificació del 50%. Per Terrassa ja entenia que calia que arribés al 100%. Mestre explicava que s'abstenia perquè no havia participat en el debat previ per elaborar la proposta, però sí que considerava que s'havia treballat pel bé del municipi.
Em vaig abstenir pel simple fet de la poca participació que vaig tenir, tot i que em vaig estar assabentada en tot moment que em van passar tots els companys i que l'equip de govern em van passar tota la informació que van aprovar i els punts i les propostes que van presentar. Però jo no vaig participar en aquestes ordenances ni en les comissions, no vaig participar-hi, per tant em vaig abstenir, però sí que vaig donar el meu vot de confiança en quant a que sé que s'ha estudiat i s'ha treballat en aquestes noves propostes d'ordenança. I bé, vaig dir ahir en el ple que estava molt d'acord en tot el tema de les fotovoltaiques, de la reducció d'un tant per cent important i en el tema del lloguer, per les reformes, i vaig optar que era una bona proposta. Després, el tema del 50% de la bonificació en famílies nombroses de l'IBI, el vaig veure com a menys complicat el fet de potser no hi ha tantes famílies nombroses al municipi i no se'n pot atenir o beneficiar-se amb moltes famílies. Això em va quedar una miqueta més ambigu.
De la seva banda, el regidor del PSC Units, Joan López, hagués aprovat un terme mig en la bonificació de l'IBI per famílies nombroses entre el que estava vigent aquest 2020 i el que es proposava pel 2021. Per López no es diu just que es bonifiqui independentment de la renda.
No, bàsicament perquè, tenim que dir per començar que el clima de treball, no?, i el tot ha sigut molt positiu, ho valorem molt positivament, el que, clar, tenim petites discrepàncies, no?, i això és el que ens fa pues, no poder votar a favor. També el tenir a l'equip de govern majoria absoluta ens fa mostrar més la nostra disconformitat mitjançant el vot, el no ser necessari per l'aprovació de les ordenances. Sí, bueno, això és una proposta que la va posar sobre la taula la companya de l'Esquerra, la Fina, i clar, i pensem que és totalment lògic, no?, de que creiem que la bonificació dels IBIs a les famílies nombroses té que anar conforme a la renda. Té que ara actualment ja l'ordenança actual contempla un sistema d'aquests, no?, però no es veu per el que ens han dit que no ha funcionat. Llavors estem esperant a tenir dades per fer una proposta real de cara a les del 2022.
Tenint en compte la seva incidència mínima en els ingressos municipals, el grup del PSC Units també proposava que es bonifiqués al 100% la taxa de terrasses. Mari Carme Villanueva, al seu torn, regidora de Junts per l'Èrdola, explicava que el govern parlava de treball conjunt per fer les ordenances, però en canvi no s'havia fet cas als grups quan van coincidir en dir que era un error bonificar a les famílies nombroses sense tenir en compte la renda. Per Villanueva, la bonificació plantejada, diu, pel govern és de dretes. Des de Junts per l'Èrdola també s'assenyalava que altres ajuntaments estaven aprovant bonificacions més elevades per promoure instal·lacions d'energies renovables. També la regidora de Junts per l'Èrdola va explicar que el govern només havia assumit una única proposta d'un grup de l'oposició i la resta no ho havia recollit.
O vam votar en contra o ens vam abstenir. Això vol dir que hi ha una percepció molt diferent del que és treballar junts. És cert que s'han fet aquestes reunions, és cert que s'aporten, que els grups de l'oposició aportem idees, però bé, al final veiem que és un no. I a veure, tota cosa que estigui fonamentada, doncs entenem o la podem doncs debatir, però és no, perquè com que nosaltres diem que no, és no. I doncs bé, entenc que Esquerra, després de 5 anys d'entrar una proposta, devia doncs suposo abstenir-se perquè doncs aquesta proposta l'havia doncs durant 5 anys l'havia proposat, no? Però n'hi ha una de les ordenances, per exemple, que és les famílies nombroses tindran una reducció de l'IVA del 50%. I dius, no sé, aquí tots els grups estàvem en contra. El per què, quan els hi has dit, però, escolta, el ser família nombrosa no vol dir que no hi hagi un ingrés que, o sigui, haurà de ser per renta.
Junts per Olèrdola també manifestava que a causa de la revisió cadastral les famílies que no són nombroses pagaran més IBI. La portaveu del grup d'Esquerra, Fina Mascaró, va iniciar la seva intervenció subratllant que els hi havia costat 5 anys que Alternativa els convidés a participar en la confecció de les ordenances fiscals. Mascaró entenia que en l'actual context les propostes havien de ser prudents i curoses. Va esmentar que durant el confinament es van pactar mesures com reduir els requisits per rebre la bonificació per l'ús de les deixalleries. També va fer notar que Esquerra manté la proposta no acceptada de fixar la taxa de les escoles bressol en funció de la renda. La regidora portaveu d'Esquerra, Fina Mascaró, també va enfatitzar que després de 5 anys proposant-lo s'ha aconseguit que la bonificació per renda en la taxa de la recollida de residus no es limités als majors de 65 anys. Esquerra manifestava que els havia costat tant com va costar en el seu dia eliminar la taxa per tenir l'aparell de teleassistència i anunciava que no defalleixen en la reclamació de canviar la taxa de les escoles bressol i definir-la d'acord a la renda. Esquerra també va assenyalar que ser família nombrosa no és sinònim que necessitin ajuts i, per concloure, Esquerra exposava que s'abstenien en les ordenances perquè no podien votar-hi en contra perquè els havien deixat participar.
És que no podien votar en contra perquè hem estat convidats a participar en aquesta elaboració i, dos, és perquè no les propostes que nosaltres hem fet, de totes les que hem fet, només s'han acceptat una. Val a dir que, tot i que són 5 anys doncs que no hem pogut participar de manera activa i de debat, sí que nosaltres, com a grup, cada any hem entrat per registre les nostres propostes i les hem posades en el plenari. El que passa que aquesta vegada hi ha hagut dues fases. Una va estar durant el confinament, el primer confinament, doncs, que es van tractar temes importants i han anat a ple, i després doncs, les que posteriorment vam entrar per registre. Aleshores, de les que nosaltres hem entrat per registre, s'han acceptat una. L'única que s'ha acceptat és la mateixa que portàvem fa 5 anys, que el que es basa és que hi havia una bonificació a la taxa d'escombraries que parlava d'una bonificació del 50% doncs, amb les persones que en funció a un barem de la pobresa doncs, tindrien una bonificació. La d'abans deia que era a partir dels 65 anys, o igual a 65 anys. Nosaltres des del primer moment hem establert que la pobresa no té edat, o les persones que necessiten aquesta bonificació no té edat. Finalment, la regidora de Medi celebrava no, que aquesta proposta entrés. Nosaltres encara ens n'alegrem més i així ho vam manifestar perquè, clar, ens ha costat 5 anys.
El portaveu del govern municipal, Jordi Catassús, agraïa en nom d'Alternativa per l'Olèrdola l'esforç i la col·laboració de tots els grups municipals a l'hora d'elaborar aquestes ordenances fiscals i manifestava que s'havia de seguir en aquesta línia de treball conjunt. En propers serveis informatius detallarem més informacions rellevants sorgides d'aquesta sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola celebrada aquest dimarts. Aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, el local Rosser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola acull una activitat original dins del programa d'activitats Viu al Parc, un taller dedicat als ratpenats. Serà a partir de 6:15 de la tarda i el conduirà Jordi Serra, doctor en Biologia, professor i reconegut investigador de la Universitat de Barcelona. El taller s'iniciarà amb una introducció audiovisual al món dels ratpenats i els estudis i treballs que es fan al Parc del Garraf i al Parc d'Olèrdola. A continuació, es farà una sortida per detectar emissions ultrasòniques de ratpenats. Les deteccions es faran al mateix poble i als seus voltants. En una entrevista a la nostra emissora, Jordi Serra assenyalava que durant la sortida es captaran aquests ultrasons que permeten als ratpenats orientar-se, caçar i comunicar-se.
I els ratpenats emeten ultrasons, són els crits que fan, són sons que no sentim perquè són molt acuts i portem uns aparells especials que ens permeten sentir-los. A veure, n'hi ha, de ratpenats n'hi ha per tot arreu, però aquí a Olèrdola n'hi ha forces, i per tant doncs, farem una sortida pràctica perquè la gent conegui els sons, aquests sons de la nit, que a més molts d'ells són ultrasons, i que normalment no sentim, però que hi són, i que altres animals sí que els senten, per exemple, els gossos. A veure, els ultrasons, els ratpenats d'entrada no són cecs, com tothom es pensa. tenen visió, no tenen una visió excel·lent, però sí que s'hi veuen força. Aleshores, com que surten de nit, han de tenir un sistema per orientar-se, i per caçar. I aquest sistema, el que han desenvolupat, són els ultrasons. Els ultrasons el que els permet és detectar els insectes que estan volant i poder-los capturar, però també els permet orientar-se en els seus desplaçaments, reconèixer, doncs, per exemple, un edifici o un arbre, un penya-segat, i això els orienta, després, perquè ho memoritzen, els orienta.
Durant la primera part del taller es subratllarà la funció beneficiosa que realitzen els ratpenats en el control de plagues d'insectes i aclarir conceptes sobre l'origen del coronavirus.
Veure, aquests últims temps, com que hi ha allò de la Covid i el virus s'ha doncs, comentat que era originari de ratpenats, doncs els ratpenats doncs, ja han rebut. Però jo faria la pregunta següent. Els ratpenats sempre han tingut virus. I mai hem tingut una epidèmia de Covid. Per tant, què és el que ha passat? Que si els ratpenats sempre han tingut virus, ara és quan es produeix l'epidèmia, aquesta pandèmia. Per tant, doncs, la pregunta i la resposta en aquest cas, doncs, cal cercar-la a nosaltres mateixos i a l'activitat de l'espècie humana, del que estem fent. Alguna cosa estem fent diferent possibilita que hi hagin aquest tipus d'epidèmies. I la culpa no les tenen els ratpenats. És més fàcil donar la culpa a algú altre. Per tant, doncs, això també hi reflexionarem durant aquesta xerrada i aquesta introducció que farem doncs, abans de la sortida pràctica d'anar a escoltar ultrasònics.
Jordi Serra participa en el projecte europeu Combat, liderat i coordinat per l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, per engegar un biosensor que permeti detectar coronavirus. Serra avança que en breu es podrà disposar d'aquest sensor fàcil d'utilitzar, econòmic i fiable.
Aquest projecte és un projecte realment ambiciós, que el tenim força avançat i que el que volem és tenir un aparell que pugui estar a l'abast dels centres d'atenció primària i dels hospitals, que el pugui fer servir qualsevol persona, no una persona especialitzada, que permeti diagnosticar si una persona té coronavirus, no només la Covid, sinó coronavirus en general, i que sigui molt, diguem-ne, l'anàlisi, els resultats siguin doncs, molt fiables, que a més tingui un preu d'anàlisis molt barat, que pot ser al voltant de 10 o 15 euros per mostra, que sigui ràpid, que per tant doncs, en un quart d'hora puguis tenir el resultat, que a més et pugui donar la quantitat de virus que hi ha en la mostra, i que doncs, ho pugui fer servir això, qualsevol persona, no que necessitem un personal tècnic, i que doncs, tindrà una mida aproximadament d'un telèfon mòbil. Això és el que estem posant a punt i que doncs, en breu estaria acabat.
Serra fa compatible aquesta destacada tasca investigadora amb la conducció d'accions de difusió com la de dissabte a Sant Miquel, amb el propòsit d'anar més enllà de la publicació en revistes científiques i transferir els coneixements a la ciutadania. L'activitat està pensada per totes les edats. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Si ho desitgeu, després d'una pausa musical, a continuació, als dos quarts, podeu escoltar l'edició d'aquest dimecres del programa d'informacions municipals, Olerdo l'actualitat, amb les entrevistes posteriors al ple. Gràcies, a reveure i que vagi molt bé.